migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE a Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Encara que aquesta conversa que tindrem ara, doncs aquesta xerrada que tindrem ara no és... Enfada, és un d'aquests temes que enfaden. Ningú vol pagar impostos. Això, segurament, si féssim una enquesta... Jo no vull pagar impostos. Segurament majoritàriament sortiria això. Ara, si pensem amb tranquil·litat, hem de pensar i hem de saber que els impostos són necessaris. És la base del nostre estat de benestar. És a dir, la sanitat pública, l'educació pública i d'altres qüestions, seguretat, etc, etc. És a dir, els impostos són els que el que fan que aquest país doncs vagi bé. Tot això és teòric, perquè si entrem en detalls, tot va fatal. Tot és un fàstic, o bàsicament hi ha problemes per tot arreu. Llavors penses, amb tota la pasta que estem pagant d'impostos... No li diem una cosa, Estem parlant de Catalunya, que Catalunya té és la comunitat que més trans autonòmics té. I després, en el seu temps, ens deien que Espanya ens robava. Bé, ens robava Espanya, ens robava Catalunya, els catalans, ens robava tothom. Però és que, a més, estem mirant què hem d'afrontar. Els impostos estatals, els del govern. Els impostos de les que venen de la Diputació. Els impostos que venen de la Generalitat. Els impostos que venen de l'Ajuntament. La pressió fiscal és elevadíssima. I, per començar, l'any 2025, doncs han pujat els impostos. I, per exemple, impostos, us parlo, entrarà, puja el dièsel, l'impost al dièsel. Això puja. És a dir, els vehicles de dièsel hauran de pagar més. Puja l'IRPF. Això puja. Puja pels que guanyen molta pasta. Això també és veritat, Un 30% per les rentes de més de 300.000 euros de beneficis. No sé, hi ha unes quantes persones, suposo, que han de guanyar tot això. Suposo. L'impost als bancs, també. Evidentment, els IVAs d'aliments, que tornen a la seva normalitat. Jo aquí no sé si seria una pujada d'impostos, seria un retorn a la normalitat del que hi havia. Aquí jo no sé si posar-ho ja en una pujada. Bé, és una pujada. És un retorn a la normalitat, per dir-ho d'alguna manera, no? Pujar l'electricitat, impost a l'electricitat, el dièsel, evidentment. I les deduccions fiscals s'eliminen. Ja aquella deducció que tenies per una compra de vehicles elèctrics, tal que no, és que no es venen cotxes elèctrics, doncs aquella deducció que tenies, fora, ja no te'l pots deduir, en aquest cas. Aquella deducció que tenies per reformar la teva vivenda, la teva llar, per una qüestió energètica, és a dir, per fer-la més eficient, fora, ja no està. I a més, estem parlant de la nova taxa d'escombraries, també entra. I les reformes fiscals, evidentment, també entren. Tot això va entrar. Anem sumant tot això, I a més, aquell impost de l'IRPF del teu sou, allò que et descompten del teu sou, també puja. Estem parlant del mecanisme d'equitat intergeneracional, que són aquelles cotitzacions socials que dones tu, doncs també puja. És a dir, et trauran més de la nòmina. Trauran més. Una part la paga l'empresa i una altra part la paga el treballador. També puja. Bé, no contents amb això, un impost que en el seu moment, fa 3 anys, es va declarar inconstitucional per defecte de forma, ja sabeu que a sobre de pressionar-nos ho fan malament, a sobre la incompetència arriba a no saber fer les, fins i tot les seves lleis. M'estic escalfant, he de calmar-me. L'han arreglat. La ministra Montero deia allò de ei, no, tranquilos, que ho tenim clar. No patiu, que esto lo arreglo yo. I ho ha arreglat. I ara, la plusvalia, que és aquell impost que cobren els ajuntaments, puja. I el sostre és un 52% més. Un 52% més. Hem de dir una cosa, que això és veritat, ha pujat la plusvalia fins a un 52% més, però he de dir una cosa important, i és que això només només, bueno, dependrà del teu ajuntament que ho apliquin o no ho apliquin. Però algú dubta, algú té alguna dubte, o algun dubte que li pugui passar pel cap, que un ajuntament no pujarà l'impost de plusvalia? Igual no el 52%, però igual un 40%, pues sí, no? Sobretot si la teva vivenda l'has comprat entre el 2004 i 2005. Perquè estàs... Bé. I encara em queda allò que deien en el seu moment al Congrés. I la ministra ho deia així.
Este gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora.
És mentida. I per culpa de frases com aquesta, els impostos són impopulars. Els impostos que són necessaris són impopulars. Hi ha un abús. Hi ha un abús. I els impostos que són necessaris, perquè altres països no tenen problemes amb això, em refereixo des del punt de vista del poble, no? Del que paga els impostos, perquè ho veuen una necessitat, un deure social. Pues per culpa, per mentides com aquesta, en aquest cas perquè li ha caigut a la ministra, però si tirem cap endarrere, recordeu quan deia vamos a hacer una subida transitoria de los impuestos, una subida transitoria que se queda pa siempre, que és el que acostuma a passar, que acostuma a passar, no? Es queda per sempre. Ara, és necessari pujar tants impostos? És necessari? Realment la màquina burocràtica està tan inflada i és tan ineficient i tan incompetent com una canyeria d'aigua potable en plena sequera que perd per tot arreu? Estem en aquest nivell? Parlem amb el senyor Juan Corona, que és professor catedràtic d'Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, i li agafem de la mà i amb ell ens fiquem en aquest immens bassal que és parlar d'impostos. Juan, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, què tal, com estàs?
Gràcies, encantat de parlar amb tu i per parlar d'impostos. Que poc populars són els impostos, però són necessaris, però tenen una mala premsa i una mala fama, que penso que al final se la posen els propis polítics, la mala fama als impostos.
Mira, tens raó. Anem a veure, no ens enganyem, eh? En principi, si tu ho preguntes a qualsevol persona, li encantaria no pagar impostos, cosa que és impossible, perquè si no podríem finançar absolutament res, però és veritat que la mala fama la posen els polítics. Primer, perquè tenen la tendència, com tu has assenyalat, de fer promeses falses. Perquè si tu ja dius des del primer dia pues pujaré els impostos, pujaré molts els impostos, la gent ja sap que ha de morir. Però ja, si tu, que sempre, no, nosaltres no, però la nostra política sempre és baixar els impostos i tal. Ara bé, és que clar, saps el que passa, que ara per aquest motiu i tal, mira, i per aquest motiu, pues res, de moment, la Hisenda del Govern Central ha pujat 9 impostos pel 2025. Els ajuntaments també, les comunitats autònomes ja ho veurem, que aquesta és una altra història, perquè clar, tenim impostos a 3 nivells.
Sí, sí.
I tothom opera com si únicament existís ell. No, jo tinc aquests impostos, i clar, sí, però és que a més tenim que pagar els altres dos nivells, no? Vull dir, el problema al final és que es paguen molts impostos i com no està clarificat el tema, la situació és ineficient. Perquè mira, al final el que he dit a l'inici, pagar impostos s'han de pagar, però si la gent pensa que els impostos que paga són justos i serveixen per fer alguna cosa, molt poca gent protestarà.
Exacte.
Però si penses que sí, són injustos i que, a més, amb els calés que tu pagues es fan servir de manera ineficient, llavors ja no hi ha tanta alegria.
I aquesta és la sensació, no? És una sensació, almenys la meva, que els impostos que paguem no està de tot clar cap on van. No està tot clar en què s'utilitzen, no està del tot clar. I, a més, una sensació també de que es malbaraten.
Totalment. Mira, jo tinc una... Fa anys, òbviament, que dono clars més de 40. I sempre començava les classes de sistema fiscal dient una cosa. Anem a veure, aquí ara parlarem d'impostos perquè és el que toca en l'assignatura i els explicaré pues, com funciona, renda, societat, tot això. Dic, però anem a veure, lo important dels impostos no són els impostos, és què fem amb els impostos. És a dir, si jo pago impostos, inclús suposem que pago molts impostos per el que jo penso, però veig que les coses funcionen perfectament, veig que l'administració funciona a la perfecció, la burocràcia, les llicències, la vivenda, la sanitat, l'educació. Jo diria, mira, surt car, però per això funciona. despesa pública, i el problema el tenim aquí, la despesa pública, que és manifestament insuficient i es pot demostrar en dades, perquè calculem quan és el pressupost, per exemple, és igual de l'Estat, de la Generalitat, de la Generalitat de Barcelona, d'ara i de fa 20 anys, la percepció de tothom és que les coses estan igual o pitjor, i en canvi el cost s'ha multiplicat per 2, per 3 o per 4. Aquest és el problema.
Clar, d'entrada, ja que després és veritat que paguem a tres nivells, els estatals, els autonòmics, els municipals, a Catalunya paguem massa impostos? La sensació de que els trams de la pressió fiscal a Catalunya és la comunitat autònoma que més impostos propis té. Si no és la que més, estaria la segona. Però per què anem, no? Es paguen massa impostos?
Bueno, la resposta és sí. La resposta directa és sí. El motiu, bueno, primer, hi ha un de històric, que és que en la seva època, que no és ara, quan l'economia catalana anava molt, molt, molt bullant, doncs, bueno, evidentment, ens podíem donar el luxe de tindre més impostos, perquè hem creat més impostos que altres autonomies, fent servir la capacitat competencial que ens dona a l'Estat, i l'altre, però ara no és així, i el que ha passat darrerament és que teníem governs molt, molt complexes en els quals tothom dubtava a fer el que feia més coses i a proposar impostos més elevats. Sembla que això ha canviat, perquè al final les dades són molt passades, es poden maquillar, es poden dissimular, però no oblidem que el tema dels impostos no és un discurs polític. O sigui, al final tot es pot aterrar en dades i podem comparar. Val? Amb la qual cosa, clar, jo penso que els catalans, sobretot aquests dos darrers anys, han vist que efectivament no té cap sentit pagar molt més. Que part no és culpa nostra, però part sí, perquè, per exemple, l'impost sobre la renda, doncs, teníem uns punts addicionals que altres comunitats autònomes no tenen. I això no ho ha dit Estat, som decidint nosaltres. L'argument és que si no es poden fer coses i tal, no. Si es fan en eficiència, sí que es poden fer coses, perquè, insisteixo, els pressupostos són elevadíssims.
Després, la darrera pregunta que et vull fer, possiblement un dels motius és l'elevadíssim deute públic que té el país. No sé si tot això es soluciona pujant els impostos. Seria una de les excuses, potser?
Sí, és una de les excuses que es fan servir. Però bueno, clar, això és absolutament contraproduent, perquè al final, si puges molts els impostos, al final el que estàs generant són problemes a la societat. Amb igual tindràs que incrementar és com la pescadilla que es menja la cua. Tindràs que incrementar la despesa i al final necessites realment el deute públic. El deute públic és brutal, és brutal. O sigui, bueno, realment ara, en tot el que produeix l'Estat en un any, no tenim ni per cobrir les dues terceres parts del que devem, no? Afortunadament, el sistema permet això, eh? Vull dir, no és que estem en situació de fallida, però tindríem que posar ja un límit. Clar, aquí la Covid va ser la gran explicació per tot, no? Per pujar absolutament tot, la deuta, els impostos i demés. Però és que la Covid ja fa un cert temps que ha acabat, i la idea és, quan s'ha acabat una desgràcia, com ara el tema de la Dana a València,
sí,
doncs s'ha de fer una despesa especial, evidentment sí, però per superar això, o sigui, aquesta despesa ja no té que mantindre's per tota l'eternitat, i el problema en el nostre país és que quan passa una cosa diu, ui, no, problema, despesa extraordinària aquest any 10% més, ja es queda per sempre, val? Amb el qual, doncs anem pujant, no? I, bueno, anem pujant mentre algun dia el sistema ja no aguanti.
Senyor Juan Corona, professor catedràtic d'Economia de la Universitat Abat Oliva Ceu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada sobre impostos que ha tingut aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu.
Un plaer. Va, que de seguida parlarem d'una cosa més agradable. Parlarem de creuers aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Medegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Anem a parlar de creuers, anem a parlar de viatjar, anem a parlar d'allò, d'allò que moltes persones, jo coneixo moltes persones que diuen, bueno, no he hecho nunca un crucero, però quan fan el primer creuer, acaben encantats, acaben encantadíssims i tornen a repetir. És curiós, eh? És curiós. Bé, doncs parlem precisament amb Mundomar Cruceros, que d'això en saben i molt. I molt, de creuers en saben, i molt. I parlem amb l'Agustín Quesada, que és el director general de Mundomar Cruceros. Agustín, buenos días, bienvenido.
Muy, muy buenos días.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Mundomar Cruceros y qué os diferencia, por ejemplo, de otras agencias de viajes?
Pues mira, me ha gustado muchísimo la presentación que has hecho, porque a mí me gusta mucho decir, y a lo mejor es chocante, pero va en línea con la presentación que has hecho. Mundomar Cruceros es una empresa que vende tesoros.
Anda.
Fíjate, decía Mark Twain que un viaje es el único dinero gastado que te hace más rico.
Es verdad, y porque ganas experiencias, ganas experiencias y muchas cosas con un viaje.
Es que cuando vuelves, y está en línea con lo que has dicho, cuando vuelves de uno de nuestros cruceros, el recuerdo con el que vas a volver lo vas a tener como un tesoro que te acompaña toda la vida. Entonces, ¿qué es Mundomar Cruceros? Pues es una venta de tesoros.
Pues mira, precisamente lo que he dicho al principio es cierto. Es que no sé si han sido dos, tres personas con las que conozco que nunca habían hecho un crucero, que lo han hecho sin muchas expectativas, porque tampoco los conocían, pero cuando han vuelto encantados y con ganas de repetir. Porque cuando hablamos de cruceros, ¿qué tipo de cruceros ofrecéis ahí en Mundomar?
Claro, es que esa es otra de las diferenciaciones muy grandes. Los cruceros que ofrecemos son siempre cruceros premium, es decir, que se salen de los cruceros más estándares, más populares, y por lo tanto la experiencia es todavía mejor. Todos los cruceros son estupendos, pero los cruceros premium en realidad están orientados a un público encima con un precio muy accesible. Incluso muchas veces los cruceros premium son más baratos en agosto que los cruceros más estándares, porque a lo mejor los americanos viajan menos en agosto y estos cruceros premium son sobre todo compañías internacionales a nivel mundial muy, muy reconocidas, pero en España no son tan conocidas, como por ejemplo Cunard, que es la compañía más clásica de la época dorada de la navegación, Princess, que es la compañía de vacaciones en el mar, que es la compañía que popularizó los cruceros a nivel internacional y que ahora se ha convertido en la compañía familiar premium más importante de todo el mundo. Y después, la otra compañía que estamos vendiendo muchísimo y que representamos en exclusiva es Virgin, que es la compañía de Richard Branson, la compañía, ya sabes que Richard Branson fue el que está haciendo los viajes galácticos
por
el espacio.
Sí, sí.
Bueno, pues resulta que este hombre ha creado una compañía de cruceros que está revolucionando el mundo de los cruceros y es el futuro de los cruceros. Y fíjate tú que llamamos la experiencia con Virgin los cruceros para los no cruceristas. Es decir, incluso aquellas personas que nunca se han pensado hacer un crucero aterrizan en Virgin y dicen, Dios mío, vaya experiencia que he tenido. Por lo tanto, asesoramiento, asesoramiento, asesoramiento. No nos dejemos llevar por lo que nos dicen otras personas que a lo mejor no son tan conocedoras, que se busquen el asesoramiento, que encima asesorar es gratis, no tienes que pagar nada por ello.
Efectivamente. Bueno, imaginemos ahora que después de escuchar esto, como yo, que me emociono con la idea de un crucero, ¿qué tengo que hacer, por ejemplo, para reservar un crucero con vosotros? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, pues es facilísimo, el cliente se puede informar a través de nuestra página web, que es mundomarcruceros.com, y ahí va a encontrar una enorme variedad de itinerarios, destinos. En concreto tenemos hasta 10.000 cruceros, incluyendo fluviales, porque también vendemos experiencias fluviales. Una vez que haya visto esto, o aunque no vea la página web, también puede llamar a alguno de nuestros asesores, que le atenderán en el teléfono 91-290-1845. Llamando a ese teléfono, que además, como atendemos también al mercado latinoamericano, a México, tenemos un horario amplísimo. Estamos hasta las 2 de la mañana.
¡Caray!
Es decir, que desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana, cuando vuelvan del trabajo, nos pueden llamar y van a encontrar un asesoramiento de una persona que sabe muchísimo.
Pues mundomarcruceros.com es la web. Ahí supongo que también estará el teléfono, en la web, mundomarcruceros.com. Eso. Y el teléfono, por si tenéis esa memoria fantástica y lo queréis apuntar, 91-290-1845. Pues Agustín Quesada, director general de Mundo Mar Cruceros. Oye, muchísimas gracias por hablarnos de los cruceros. Muy amable.
Es un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti por hablarnos y charlar. Ara arribem pràcticament a dos quarts de dues. De seguida serà el moment de parlar de la neu amb el David Velasco, que acabin de passar una molt bona tarda.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.